Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Al minut 12 de l'excel·lent pel·lícula del Jordi Évole, No me llame ternera, hi apareixen dues imatges de José María Aznar com a president del govern espanyol i una altra de Felipe González, que ja no ho era. És l'any 1998, quan Josu Ternera és escollit diputat del Parlament Basc amb Euskal Herritarrok. José María Aznar diu: "Siempre es mejor que se tome posesión de un escaño en un parlamento que se tome posesión de una pistola para usarla." Això diu Aznar, l'any 98. Parlant d'un terrorista, com Josu Ternera, diu: "Siempre es mejor que se tome posesión de un escaño en un parlamento a que se tome posesión de una pistola para usarla." I Felipe González, enmig d'una munió de micròfons, assegura: "Más bien creo que tiene derecho por mucho que nos duela." Els dos, per tant, Aznar i González, opinen que Josu Ternera legalment pot ser diputat. 25 anys després, els dos expresidents vomiten sobre la possibilitat d'una amnistia. És veritat que pots dubtar de si és bona o no. El que és poc tolerable és que els dos personatges que opinaven sobre Josu Ternera com ho van fer l'any 98, ara ho facin com ho fan parlant de l'independentisme català. Això ens porta a mirar la manifestació d'ahir del PP, o del míting, perquè això és el que era. Segons el PP, 60.000. Segons la delegació del govern espanyol a Madrid, del PSOE, 40.000. Només cal mirar avui la majoria de la premsa conservadora de Madrid parlant d'èxit descomunal de la trobada. Si ho és, també ho devien ser les 670.000 persones, 200.000, segons la delegació del govern en aquella època del PP, que es van manifestar a Madrid en defensa de les bates blanques, de la sanitat pública. Per no parlar de les, entre cometes, míseres 115.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, ja no parlo de la xifra de l'ANC, que es van manifestar a Barcelona fa 15 dies. Un pinchazo, segons la majoria de diaris a Madrid. Són bestials els cops de volant que dona la vida política. 1998-2023, Josu Ternera versus amnistia. I 40.000 més excepcional que 115.000. PP, amnistia, independència de Catalunya. I així estem. Ai, senyor, són les 82 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que és dilluns, dilluns 25 de setembre del 2023.
I aquesta setmana serà tranquil·la pel que fa al temps, sol, bandes de núvols prims i res de pluja fresca durant les nits, però migdies càlids.
I més enllà de les retencions habituals, que avui són menors que altres dies, destacat dos punts en obres a la 2, concretament a l'alçada de Lleida i de Cervera, que provoquen 2 quilòmetres de congestió en ambdós sentits de la marxa en cadascun dels trams.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la manifestació d'ahir a Madrid, però abans hem de parlar del balanç de l'última nit de les festes de la Mercè a Barcelona, que ha tancat amb com a mínim 4 detinguts per aldarulls. Ni de bon tros ha estat tan complicada com la nit de dissabte diumenge, que recordem va acabar en 6 persones apunyalades. En aquesta ocasió, els incidents s'han concentrat a la zona de concerts, al nova zona de concerts del carrer Menéndez y Pelayo, a tocar del Camp Nou. El desallotjament, que ha estat cap a 3:15 de la matinada, ha desembocat en una batalla campal entre la policia i alguns grups de joves. S'hi han vist ampolles volant contra els agents dels Mossos i, finalment, els antiavalots han dispersat les persones que resistien a marxar. A 9:45 del matí hi ha reunió de seguretat en què s'acabarà de fer balanç. I era, ha estat tota la matinada amb ells, Víctor Cullell.
Tot ha començat quan una trentena d'agents antiavalots de la Guàrdia Urbana, col·locats en filera, en formació, han començat a pujar a carrer Martí Franquès amunt per desallotjar tota la zona propera als concerts. Els assistents anaven desfilant, però en arribar a la Diagonal, alguns joves han llançat tot d'ampolles de vidre cap a la policia, que ha estat capaç d'enxampar. Tot ha començat quan una trentena d'agents antiavalots de la Guàrdia Urbana, col·locats en filera, en formació, han començat a pujar a carrer Martí Franquès amunt per desallotjar tota la zona propera als concerts. Els assistents anaven desfilant, però en arribar a la Diagonal, alguns joves han llançat tot d'ampolles de vidre cap a la policia, que ha estat capaç d'enxampar i retenir-ne uns quants. Després de corredisses i d'enfrontaments directes entre els agents i alguns assistents, la munió d'agents s'ha dispersat per la Diagonal i, tot i fer malbé mobiliari urbà, els aldarulls no han anat a més. Tot plegat ha estat després de l'últim concert de la Mercè en aquest nou espai habilitat per la ciutat, en detriment de l'avinguda Reina Maria Cristina. El concert del grup Portobello havia acabat cap a les 2 de la matinada i una hora i mitja després s'han produït els incidents.
Mentrestant, l'Ajuntament desvincula els apunyalaments de la nit de dissabte de la Festa Major. Els autors van ser un mateix grup que van atacant diverses persones mentre feien una ruta per la zona del Poblenou. Des de l'Ajuntament de Barcelona assegura que cap de les agressions va passar als recintes on es feien els concerts de la Mercè. En parlava Xavier Mercè, comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
Fora de les festes, 2 hores i mitja després, a la ciutat, una presumpta banda de persones van fer un recorregut per diferents carrers on van apunyalar un seguit de persones. Creiem que 6 persones en diferents graus d'afectació.
Però aquest cap de setmana no només hi ha hagut incidents a la ciutat de Barcelona. A Tarragona, que també estava de Festa Major de Santa Tecla, la policia va denunciar 3 homes d'entre 30 i 35 anys acusats d'haver participat a una baralla amb arma blanca. Segons la Guàrdia Urbana, els fets van passar aquest diumenge cap a les 10 del matí al carrer de la Podaca, al barri del Port. En paral·lel, a Manresa, la policia treballa amb la hipòtesi que la baralla multitudinària que va haver dissabte a la tarda podria ser una venjança entre bandes, atenció, pel robatori d'un patinet. Les imatges de la Batussa en ple passeig de Manresa amb les terrasses plenes han corregut com la pólvora a través del Twitter. L'enfrontament entre un grup nombrós de joves va acabar amb taules i cadires volant i els clients dels bars atemorits pel que estava passant. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per baralla tumultuària i desordres públics. Mar Poyato.
Era dissabte, passava en pocs minuts de les 6 de la tarda quan va començar la baralla al passeig Pere III en ple centre de Manresa. Diversos joves, tots menors d'edat, es van començar a agredir física i verbalment fins al punt de llançar-se taules i cadires d'una de les terrasses, la del restaurant Circus. Ho ha explicat a RAC1 la Rosa, l'encarregada.
Van venir, bueno, estaven a la biblioteca, aquí al costat del Circus, hi havia, bueno, nois de l'edat d'adolescents, així, i hi havia un grup, i després van venir més, i es van començar a barallar, i en la baralla van sortir corrent, van venir cap al Circus, van agafar cadires i taules del Circus.
Fons policials expliquen a RAC1 que la batussa hauria començat perquè a un dels joves implicats li haurien robat el patinet la setmana passada. Segons les mateixes fonts, aquests menors formen part de dues bandes que la policia té identificades. La majoria tenen antecedents policials per robatoris i per consum de xix i marihuana. Durant la baralla no hi va haver ferits greus i de moment tampoc hi ha cap persona detinguda. Fonts municipals apunten que hi ha una investigació oberta i que s'han identificat 10 joves.
Aquesta nit hi ha hagut 9 incidents a Manresa, tot i que no han tingut res a veure amb els de dissabte, poc abans de les 11. De la nit, un grup d'almenys 5 joves ha provocat aldarulls a l'estació d'autobusos de la ciutat. Els Mossos han explicat a RAC1 que s'han dedicat a llançar pedres contra els vehicles que hi havia aparcats i han trencat els vidres d'alguns dels autobusos. La policia descarta que sigui una baralla com la d'abans d'ahir i creu que es tracta d'un episodi de vandalisme. De tot plegat, aquests incidents, escoltem ara el comentari que posa la periodista al País i col·laboradora del món a RAC1, Rebeca Carranco.
Un vídeo s'ha fet viral aquest cap de setmana a Twitter, on un xaval explica que té 2 feines. En total treballa 13 hores al dia per donar suport a la seva família, per comprar una garrafa gran d'oli o unes bambes a la seva germana. I no es queixa, només demana que els joves amb més opcions que les seves es comportin. El vídeo ha tingut molt d'èxit. La gent el felicita i el lloa. Encara hi ha esperança en els joves, diuen, quan en realitat el vídeo és dramàtic i ens hauria de fer ràbia, tristesa i por. Si aquest és l'horitzó de molts joves en una societat com la nostra, amb lloguers impagables, pisos impossibles de comprar i feines precàries que no donen per arribar a final de mes, no ens escandalitzem quan alguns optin per la delinqüència, que ha tornat a créixer, sí, i ja està a nivells prepandèmics, amb més armes blanques als carrers i més baralles. Ho hem vist aquest cap de setmana a Barcelona i Manresa. Si alguns pensen que l'únic problema és l'origen dels seus protagonistes i així dormen més tranquils, allà ells. Si creuen que tot això parla dels altres, allà ells. Un dia comprovaran que s'autoenganyen.
8 i 9 minuts, el PP i el PSOE es llencen els plats pel cap a les portes del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que començarà demà. Ahir, els uns i els altres van enviar missatges creuats. Els populars, en un acte multitudinari a Madrid, amb almenys 40.000 manifestants contraris a l'amnistia, i els socialistes a la festa de la Rosa de Gavà. Núñez Feijóo va tornar a apel·lar al socialisme crític amb l'estratègia de Pedro Sánchez i va entonar l'enèsima crida al transfuguisme per intentar que almenys 4 diputats del PSOE es canviïn de jaqueta i el facin president aquesta setmana. Però des de Gavà, Pedro Sánchez va treure pit, va somriure i va donar per fet que repetirà a la Moncloa. Si aquest matí doneu un cop d'ull a les portades dels diaris que s'han editat a Barcelona, veureu que tot recull en aquest intercanvi de retrets entre Feijóo i Sánchez. La Vanguardia, per exemple, obre amb una foto de la multitud que el PP va congregar a Madrid i titula: el PP exhibeix força davant un Sánchez que veu més a prop la investidura. L'Ara destaca que Sánchez dona per fet l'acord per la seva investidura, però dedica la foto de portada al míting del PP, que defineix com un clam contra l'amnistia. El Periódico contraposa les imatges de tots dos i ho resumeix així: el PP es mobilitza contra l'amnistia de Madrid i Sánchez ni l'anomena a Gavà. En canvi, a la premsa que s'ha editat a Madrid, tot el protagonisme se l'emporta a la manifestació del PP, amb la fotografia de la multitud obrint totes les portades. L'únic matís el trobem als titulars. El País, per exemple, diu que Feijóo reivindica el seu lideratge abans de la investidura fallida, mentre que la resta posa el focus en l'èxit de la mobilització popular del PP. El Mundo i l'ABC parlen de carrers desbordats i La Razón ho remata amb la sentència no a la impunitat. De fet, com dèiem, el PP vol aprofitar l'èxit de l'acte d'ahir a Madrid per convèncer els socialistes descontents que es desmarquin de Pedro Sánchez i donin suport a la candidatura d'Alberto Núñez Feijóo. El debat d'investidura comença demà a les 12 del migdia, però al líder del PP no li surten els números i la seva estratègia continua passant per fiar-ho tot a les esquerdes dins del PSOE. Des de l'escenari, Feijóo acusava Pedro Sánchez d'haver mentit en campanya electoral i feia una crida a parar-li els peus.
Lo que no votó ningún español fue un cambio en el régimen constitucional. Eso es un fraude. Solo tiene un nombre: indignidad. Solo tiene unos cómplices: el Partido Socialista Obrero Español actual.
El líder del PP va abandonar definitivament aquell to conciliador de principis de setembre quan obria la porta a parlar amb tothom i va fer un discurs duríssim contra el PSOE perquè entén que amb l'amnistia posa en dubte els fonaments de l'Estat. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo agafa embranzida per la investidura i ho fa tibant encara més la corda. Com ja ha anat fent el PP aquests dies, empeny els socialistes crítics a fer el pas.
Podran ser expulsados, podran ser señalados, pero seguirán teniendo sitio en la España de la convivencia que ayudaron a forjar.
I els avisa que si finalment hi ha amnistia, els pesarà la consciència.
Será su irresponsabilidad por demostrar una absoluta falta de integridad moral i d'integritat política.
Feijóo, però, aquest cop s'atreveix a qüestionar fins i tot els resultats electorals.
No se puede dar más valor al voto de unos frente al voto de otros, porque si los políticos no son iguales ante la ley, es una cacicada incalificable.
Avui Feijóo passarà el dia tancat al seu despatx preparant el debat d'investidura que arrenca demà.
A l'acte d'ahir a Madrid, una de les grans incògnites era saber com rebria la gent a cada un dels taloners que intervenien just abans de Núñez Feijóo. Doncs bé, la més aplaudida va ser, una vegada més, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid va posar el mateix sac: ETA, l'independentisme, vinga, fot-li, i Pedro Sánchez a la vegada. És a dir, ETA, independentisme, Pedro Sánchez i vinga. El Turmix i la Lioli, i va reivindicar Madrid com a model a seguir. Díaz Ayuso deia que l'amnistia serà un desastre pels interessos de l'Estat.
Decir amnistia es decir que nunca hubo un delito, que no existió, es decir que los jueces españoles son prevaricadores, que el golpe estuvo bien dado, que fue justo. Decir amnistía es decir que España es una dictadura opresora, que en Cataluña hay un conflicto y no una minoría independentista totalitaria haciendo caja a costa de todos. Y por eso les decimos: de ninguna manera.
Ninguna manera. El crit de guerra d'Isabel Díaz Ayuso, que també denunciava que Pedro Sánchez cedia a totes les demandes independentistes.
Nos quieren en dos bandos, enfrentados. Y tras la amnistía viene la Constitución, la Corona, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la independencia judicial, la lengua común y, por supuesto, Madrid. ¿Y qué les respondemos? ¡De ninguna manera!
De ninguna manera. Y es la frase que va
articular, segur, Miguel Ángel Rodríguez perquè torni a agafar el lideratge del PP Isabel Díaz Ayuso. Els altres dos grans taloners eren Tachín Tachán, José María Aznar i Mariano Rajoy, que tampoc van decebre els manifestants. Van llegir dos discursos agres carregats de retrets a Pedro Sánchez, a qui van arribar acusada per perpetrar una infàmia, Arnau.
Aznar va ser el més contundent. Si fa uns dies demanava organitzar-se contra l'amnistia, ara hi torna.
Que estamos dispuestos a movilizar todos los esfuerzos, a insistir en nuestras razones para evitar que se consume un ataque sin precedentes al marco de convivencia de todos los españoles.
I amenacen fer el que calgui.
Y estoy seguro de que como partido, como sociedad, utilizaremos todos los medios legítimos, legales y democráticos para evitar que una infamia de esta dimensión se consume.
Mariano Rajoy, mentrestant, treu pit de la seva gestió amb l'independentisme i avala la suspensió de l'autonomia.
Lo único que mejoró realmente la situación en Cataluña fue la aplicación de la ley y del artículo 155 de la Constitución.
Ayuso, Rajoy i Aznar van tancar files amb Feijó, que va poder fer-se la fotografia d'unitat que tant buscava a pocs dies de fracassar el Congrés.
I un altre dels noms més repetits ahir des del faristol va ser el del president Puigdemont. Tots els que hi van passar van denunciar que Pedro Sánchez hagi permès que Puigdemont tingui la clau de la Moncloa. És una duresa que no sorprèn venent de Díaz Ayuso, d'Aznar o de Rajoy, però que en el cas de Núñez Feijóo contrasta, i de quina manera, amb el to que feia servir la cúpula del PP fa només un mes. Per exemple, quan Esteban González Pons justificava que Alberto Núñez Feijóo inclogués Junts per Catalunya a la ronda de contactes per la seva investidura. Llavors deia que són un partit plenament legal i democràtic.
Más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevarán a cabo, representan a un partido que no, cuya tradición y legalidad no está en duda.
Això deia Onda Cero. Aleshores també el portaveu del PP, Borja Semper, defensava que parlar amb Junts per Catalunya era recuperar la normalitat institucional.
Todo el mundo sabe dónde está el Partido Popular y dónde están el resto de formaciones políticas en total Junts. Pero vamos a intentar también hacer algo normal, que es una relación, un proceso de conversaciones institucional con los grupos representados en la Cámara. Eso no prejuzga nada, simplemente es intentar también recuperar una institucionalidad y una normalidad.
D'aquest to conciliador, ahir no en quedava ni rastre, perquè, com deia, la manifestació es va convertir en un clam contra el president Puigdemont, l'independentisme i l'amnistia. El PP havia organitzat 200 autocars de franc pels militants de tota Espanya que volien anar a Madrid. El partit assegura que és l'acte més multitudinari del PP des de 1996, quan justament José María Aznar va omplir l'estadi de Mestalla, a València. A més, en una piulada del seu compte oficial, el PP diu literalment que ha ajuntat més gent que mai en un acte polític en democràcia. Cosa que ni de bon tros s'apropa a la realitat. Estem parlant d'una fake news de manual, però de manual. Manifestacions del procés a banda, que ja reuneixen de llarg infinitament més gent, segons la delegació del govern a Madrid. La protesta a la plaça Colón de Madrid de fa 4 anys, recordeu aquella protesta per una Espanya unida, va plegar també més manifestants, en aquell cas 45.000 persones. I si mirem més enrere, l'any 2005, 240.000 persones, segons la policia espanyola, i 850.000, segons la policia municipal de Madrid, van participar a una marxa contra un possible diàleg del govern de José Luis Rodríguez Zapatero amb ETA. Fins i tot, si ens limitem a comparar l'acte d'ahir amb altres mítings polítics, no seria l'acte més multitudinari de la democràcia. El superaria, per exemple, l'acte de final de campanya de Junts pel Sí, que el setembre de 2015 va plegar més de 70.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Sí, com sigui, des del PP diuen que no s'esperaven tanta gent. De fet, asseguren que la manifestació va traspassar les sigles del partit i va sumar tants votants de Vox com exsimpatitzants del PSOE. També des de Madrid informa Roger Perciba.
La convocatòria dels populars desborda el centre de Madrid, no només l'avinguda Felip II, també els carrers de l'entorn, convertits en rius de gent que no poden accedir a l'espai on es fan els discursos. Dues hores abans comencen a arribar els 200 autobusos amb manifestants procedents de tot l'estat. Moltes banderes espanyoles, totes noves, totes de la mateixa mida, es venen a 3 euros a diferents paradetes, però hi ha venedors que les deixen a només 1 euro. L'ambient és tranquil, de diumenge a migdia al barri de Salamanca. Els bars són plens, vermut i míting.
Hoy es un día para la historia.
Els ànims només s'escalfen quan es demana enviar Puigdemont a la presó. I quan per megafonia s'escolta Pedro Sánchez. Pancartes poques. Triomfa una de format DIN A4 amb la inscripció Feijó Fijo. Però la pancarta més visible és una gran bandera espanyola on s'hi llegeix la paraula Parla, escrita en majúscules. Imperatiu del verb parlar, a banda d'un municipi del sud de Madrid.
Gràcies, Roger Parcida. De tot plegat, escoltem ara el comentari que posen dos col·laboradors del món RQ. El primer és el periodista i escriptor Manuel Javois.
Del acto político que el PP organizó ayer en Madrid destacan dos divertidas anomalías. En primer lugar, Feijóo ha ganado antes la sesión de investidura como líder de la oposición que la sesión de investidura como presidente del gobierno. En segundo lugar, aspira a tumbar una ley que todavía no se ha aprobado, ni siquiera se ha propuesto. Feijóo empieza a tener un problema con el tiempo, y los problemas con el tiempo terminan siempre contigo sin saber en qué mundo vives. Hay algo que no cambia. En esas manifestaciones siempre hay españoles especiales, los mejores de su especie. Les tocó ayer a los españoles con criterio, según Feijóo. Algo paradójico teniendo en cuenta que ha ganado antes la derrota que la victoria. Otras veces son la gente de bien. Nunca es la España normal. Siempre tienen esos españoles que colgarse alguna capa de superhéroes.
Magistral Manuel Javois, i la segona posa la periodista del Nació, Carme Rocamora.
Un acte a Madrid amb milers de persones vingudes d'arreu d'Espanya per protestar contra una qüestió que no afecta els madrilenys ni impacta en el dia a dia de la majoria de les persones vingudes d'arreu d'Espanya. Aquesta ha estat la recepta triomfadora del míting del PP, un bany de masses que els populars s'han volgut regalar per desviar l'atenció sobre la feblesa parlamentària que pateix Feijóo, que viurà aquesta setmana, amb tota probabilitat, una investidura fallida. És als carrers i confrontant l'independentisme on el cap de files dels populars s'ha sentit acompanyat i on ha assumit que no té cap altra opció que fer-se seu el discurs de l'ala dura del partit. Ara bé, malgrat haver exhibit unitat interna, Feijóo no ha estat el protagonista. La idea i la contundència ha estat cosa d'Aznar. El missatge clau, de cap manera, l'ha pronunciat Ayuso. I Rajoy s'ha erigit en l'artífex de la solució per Catalunya, l'aplicació del 155. Feijóo sobreviu, tutelat, això sí, pels que volen crispar els carrers contra l'independentisme.
Gràcies, Carme. Però el PSOE no es deixa intimidar per l'exhibició de múscul del PP. A la mateixa hora que els populars reunien 40.000 persones al centre de Madrid, els socialistes els responien a Gavà, a la festa de la Rosa del PSC. Pedro Sánchez arriu de la suposada fortalesa que hi demostrava el PP i gira la truita. Diu que l'únic que prova la manifestació del PP a Madrid és que Alberto Núñez Feijóo ja es veu fent de líder de l'oposició.
Que esta semana vamos a ver la investidura fallida de un candidato fallido, del señor Feijóo. Yo creo que hasta ahora el PP debe estar celebrando por todo lo alto el que les quedan 4 días. Oye, cada cual celebra lo que quiere, están en su derecho de hacerlo. Se manifiestan en contra de la investidura de un presidente de gobierno socialista antes de su investidura. Si es que el PP se boicotea a sí mismo.
Pedro Sánchez va convertir el seu discurs en un requitzell de dards enverinats i amb ironia fina contra Feijóo, a qui va acusar d'estar desconnectat de tota realitat.
El problema es que el Partido Popular no acepta el resultado de las urnas y se lo vamos a decir alto y claro. La propuesta derogatoria de Feijóo y de Abascal fracasó el pasado 23 de julio y se van a abrir 4 años más de avances en derechos, en convivencia, en reformas en favor de la mayoría social de nuestro país.
També va retreure a Núñez Feijóo que estigui disposat a tot per aconseguir el poder fins al punt, insistia, d'animar el transfugisme.
Habrá que recordar que el Partido Popular echó a su anterior líder, al señor Casado, por denunciar un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, aún por esclarecer. Y ahora vemos al señor Feijóo apelar a la peor de las corrupciones, que es el transfugismo. Si es que van de mal en peor.
Sánchez considera un insult que el PP posi en dubte la cohesió del seu grup parlamentari i va deixar molt clar que cap dels seus diputats es canviarà de jaqueta. En canvi, el líder socialista no va fer cap referència explícita a l'amnistia, està convençut, diu, que es quedarà a la Moncloa, però no diu ni piu de les concessions que haurà de fer a l'independentisme a canvi dels seus vots. A Gavà ho va seguir en Cesc Giró.
Pedro Sánchez va donar per fet que mantindrà la presidència amb el suport de l'independentisme. De fet, va anar un pas més enllà i va parlar fins i tot d'estabilitat parlamentària. El peatge, però, continua sent tabú pels socialistes. Es limiten a parlar de foc nou.
Lo que estamos haciendo hoy es pasar página. Apostar por la convivencia, por la concordia, por el reencuentro. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista.
I també el primer secretari del PSC, Salvador Illa.
Nos queda una última etapa en este camino estamos recorriendo
con la mayoría de los catalanes en defensa de la convivencia y de la política útil. Llegará el momento cuando llegue, però ens queda una última etapa.
Tots dos, amb to pausat i reiterant paraules com diàleg, concòrdia i retrobament, també van treure pit d'haver facilitat l'ús del català al Congrés i d'encetar la negociació a nivell europeu.
L'amnistia encara és tabú dins del PSOE, però avui l'Espanyol apunta que no serà un gripau difícil d'empassar pels seus electors, perquè, segons una enquesta d'aquest diari digital, 3 de cada 4 votants del PSOE estan a favor de l'amnistia, amb matisos, això sí. Un 48% en són partidaris sempre i quan l'independentisme renunciï a la unilateralitat. I un 27% s'hi posiciona a favor sense condicions. En canvi, això contrasta amb el conjunt dels espanyols, que està molt majoritàriament en contra de l'amnistia. Un 66% s'hi oposa, un 20% hi està a favor en condicions i només un 14% hi dona suport encara que els independentistes no expressin cap pedaniment. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Bonarracu, David Portabella.
Un president rarament es pot permetre el luxe de seure com a espectador entre el públic, però Feijó li ha regalat a Sánchez una excentricitat mai vista, la de tenir l'encàrrec del rei d'acudir una investidura i consagrar el diumenge previ a una aquelarre contra el futur govern. Així que no és estrany que el president espanyol es fregui les mans amb un PP que es boicoteja a si mateix i s'oblida de comptar escons, perquè es perd comptant manifestants. I el privilegi de no tenir el focus sobre ell li permet acudir a Gavà i no citar la paraula amnistia, la clau de la seva investidura, perquè la nova política prometia l'adveniment de les negociacions en streaming, però ara són els silencis els que parlen. I quan la negociació prospera, la discreció també es pacta, com van exhibir ahir Sánchez i Jordi Turull. Poder utilitzar la investidura de Feijó com a escalfament de la seva i preparar el futur govern mentre que el PP viu ancorat a Ermua és un regal que Sánchez sabrà aprofitar.
Des de Catalunya, el president aragonès acusa el PP d'escopir odi contra els catalans per intentar camuflar el seu fracàs en el debat d'investidura d'aquesta setmana que comença. Pere Aragonès també sospita que els populars s'estan venjant per la patacada electoral que es van clavar a Catalunya. Ho deia ahir al vespre en una compareixença al Palau de la Generalitat.
Hem assistit a una manifestació d'odi i de venjança contra Catalunya. El Partit Popular només té un missatge pels catalans i catalanes que aspirem a la llibertat del nostre poble. És el missatge de la repressió, el missatge de la venjança. Avui han escopit odi contra Catalunya. I Feijó hauria de tenir molt present que si ha fracassat en el seu intent de ser president del govern espanyol és perquè ha fracassat a Catalunya.
Des de Junts per Catalunya, el secretari general Jordi Turull també va carregar contra la manifestació del PP. Diu que és la protesta d'una Espanya negra, però deixa ben clar que no els pensa fer ronçar.
És la unió del atado y bien atado amb la por ellos, i és això, és una manifestació al carrer d'aquesta gent, però que a nosaltres ni ens impressiona ni ens espanta, perquè nosaltres ens devem no als poders establerts, sinó que ens devem als ciutadans de Catalunya mitjançant la seva expressió a les urnes, i per tant això, lluny de que sigui un espantall que ens impressioni, al revés, ens estimula encara a ser més lleials, si és que es pot ser més, el que és el mandat dels ciutadans de Catalunya.
Jordi Turull no va dir res sobre l'estat de les negociacions. El secretari general de Junts per Catalunya es limita a dir que s'ha de tenir discreció. De fet, per saber en quin punt estan les converses, si llegim avui el diari ABC, et diu que ha parlat amb fons del PSOE. Segons aquest diari, un dels interlocutors socialistes a les negociacions, el ministre Félix Bolaños, ha rebut l'encàrrec de rebaixar el total d'amnistiats que l'independentisme ha posat damunt de la taula. L'última llista la va elaborar Òmnium Cultural, que xifrava més de 1.400 les persones que caldria amnistar. Avui en temps de tertúlia preguntarem per aquesta qüestió a la periodista Mònica Terribas, que a més és vicepresidenta d'Òmnium. Per cert que Santi Abascal no va declarar tot el que va cobrar l'any passat al Congrés dels Diputats. Segons explica avui el diari El País, el líder de Vox va ometre els 1.500 euros mensuals que cobrava per ser president del seu grup parlamentari. Tots els diputats estan obligats a presentar l'inici de la legislatura l'anomenada declaració de béns i rendes. Doncs bé, en el cas de Santiago Abascal, en aquest document només hi figuraven els 37.000 euros anuals que havia rebut com a president de Vox. A tot això, la majoria de diaris editats a Madrid llegeixen la manifestació com un èxit absolut. Ara bé, també n'hi ha que defensen que la concentració només és el presagi d'una investidura fallida. Més detalls, Marc Segués Codina.
Sí, comencem pels que defensen que va ser un èxit. El Mundo diu que l'acte d'ahir va ser una exhibició dels populars i conclou que l'energia cívica de la multitud impulsa Feijó davant la deriva del PSOE. L'ABC creu que la manifestació va ser un clamor necessari i multitudinari per la legalitat i aplaudeix els populars per haver girat la truita defugint l'aura de derrota preventiva que es preveia. A la Razón, Jorge Fernández Díaz publica que la concentració va ser una demostració pública d'un sentiment creixent d'indignació i celebra que Feijó fes un cant a la llibertat, igualtat i dignitat. I a l'altra cara de la moneda, El País cataloga la manifestació de cerimònia col·lectiva de consolació i justificació pel fracàs de la investidura. En la mateixa línia, el diari Oponese, Anton Lozada creu que ahir es va demostrar que Feijóo i el PP es resisteixen a acceptar la realitat d'un país que existeix, però no els agrade. I Rubén Amón, a El Confidencial, apunta que la manifestació és un error que mostra el presagi de la setmana negra que espera el líder popular.
A Catalunya els diaris també parlen de demostració de força del PP, però donen per fet que se li donarà més bombo del que realment mereix. En Alfonso.
La Vanguardia diu que el PP exhibeix força i Enric Juliana escriu que no va ser una manifestació gegantina, però sí prou gran perquè sigui publicitada i exagerada com un èxit imparable. A l'Ara, Antoni Bassas parla d'una concentració molt discreta i afegeix que si la mani de la Diada va punxar, la d'ahir no es va ni desplegar. El periódico assegura que, tot i que el PP es negava a anomenar-ho manifestació, l'acte s'hi va semblar molt i va superar les expectatives del partit. José Antic, al Nacional, en canvi, escriu que veient les xifres es pot concloure que l'oposició a l'amnistia és molt menor del que vol fer creure la dreta i la dreta extrema. A VilaWeb hi llegim que el PP va provar de fer una concentració multitudinària a Madrid i afegeix que Feijóo ha assumit la derrota. I Sílvia Barroso, al Món.cat, assegura que amb els actes d'aquest cap de setmana Espanya ha deixat clar quin és el seu marc, la presó o la Constitució.
Avui és molt interessant sentir les ràdios de Madrid i ja m'alerten que, sobretot, estiguem pendents del que ha dit avui Los Santos a E-Ràdio. Però, al final, començant per la SER. Àngels Barceló critica el PP per estar en un bucle des de fa anys i ja el situa a l'oposició.
Alberto Núñez Feijóo tuvo ayer su primer acto como líder de la oposición cuando todavía opta a la presidencia del gobierno. El acto de partido de ayer en Madrid le situó ya en la oposición sin ni siquiera haber pasado por la investidura, pero en esa loca carrera que ha emprendido el PP contra Pedro Sánchez y sus posibles aliados, el de ayer era el acto estrella, a medias empujado por el ala más dura, a medias con el propio convencimiento de Feijóo de que la calle está que arde. Fueron muchos, llegados de toda España en autobuses, como se va las manifestaciones importantes, muchos con una sola idea, contra Pedro Sánchez, la misma que desde la tribuna de oradores esgrimió la creme de los populares, porque de eso se trata, de un solo argumento al que los populares llevan dando vueltas hace ya mucho tiempo, demasiado para ellos.
Y a Onda Cero, Carlos Alsina retreu a Pedro Sánchez haber fet befa d'aquesta manifestació del PP.
Queda probado que varios miles de personas pueden rebelarse contra el incumplimiento de la palabra dada por un presidente sin que quepa tipificar su acto como rebelión. Esto ocurre en real todos los 11 de septiembre en Cataluña, en Barcelona, en el resto de... Hay una manifestación, es la manifestación de la Diada. Se manifiestan varios miles de personas cada año contra el Estado, contra la Constitución, contra el gobierno que en cada momento tenga España, sin que a nadie se le haya ocurrido tipificar nunca esa marcha, ni de atentado contra nada, ni de conspiración golpista, ni... Sí, es verdad que ocurre que aquel contra quien va dirigida la manifestación no acostumbra a digerir bien que tanta gente a coro le impugne. Y por eso es mala costumbre de nuestros gobernantes burlarse o ningunear las manifestaciones que no le son afines.
Sí, dels mitjans de comunicació també, no? Això que parlava el Carlos Alsina de les manifestacions independentistes que no digieren bé l'èxit de les mobilitzacions. I això passa tot arreu, és veritat. Carlos Herrera, la COPE, destaca que hi va quedar clara una cosa, que la gent normal literalment està en contra de l'amnistia.
Hay un mensaje potente de rechazo a la amnistía, porque esa amnistía ha tocado un nervio de la sociedad española y ha sido un aldabonazo social. Algo que no ocurrió ni con los indultos, ni con el derecho de sedición, etcétera, etcétera. La gente normal no admite cacicadas. Y eso se vio ayer en las imágenes de Madrid. Y oiga, si quieren comprobar el daño que ha hecho la concentración de ayer, escuchen ustedes el silencio atronador del equipo de opinión sincronizada, que andan perdidos porque no han encontrado un error que magnificar.
Y a E-Ràdio, Jiménez Los Santos qualifica de, atenció, quatre inútils als actuals líders del PP y ha imitat José María Aznar.
¿Qué fue lo de ayer? ¿Fue un acto? ¿Fue una concentración o fue una manifestación? Recuerden, primero fue, por petición de Aznar y de Ayuso, una manifestación. Después se dejó en concentración. ¿Por qué? Porque a la banda de los cuatro de Génova, que son cuatro inútiles, que creen que al final siempre nos entenderemos con Génova, con Génova con Convergencia y Convergencia con Génova. O sea, no se han enterado de que en el 17 hubo un golpe de Estado, que nada ha sido ni será nunca igual. No se enteran porque no se quieren enterar. Y entonces, como creen que la base es tonta, que los listos son, pues Pons, Cuca, Pons, Semper y naturalmente Bendodo. Ya Aznar, que tenía alguna virtud, ayer por ejemplo hizo un buen discurso, por debajo del bigote no hemos conseguido que articule. Cuando yo lo conocí articulaba, palabra, ¿eh? Ay, lo que hice, bastante bien. ¿Pero qué le cuesta hablar así? Le cuesta, vamos, le cuesta que no lo hace. Cada día debe ser que está más harto de los que le rodean, pues bueno.
Avui, Mònica Terribas, Màrius Querol, Miquel Samper, Josep Martí i Teresa Cunillera, a la tertúlia del Món a RAC1. El Real Madrid ha perdut aquesta nit 3-1 al derbi madrileny contra l'Atlètic al Metropolitano i deixa el Barça i el Girona co-líders de la primera divisió. Tots dos equips són primer i segon respectivament empatats a 16 punts. Això feia 50 anys que no passava, l'últim cop que dos equips catalans van ser co-líders de primera va ser la segona jornada de la temporada 75-76 amb el Barça i l'Espanyol. També la jornada, també la, 18, la temporada 2018-2019, Barça i Espanyol eren primer i segon, jornada 11, però amb diferència de punts. Tot plegat després d'un pèssim partit del Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid amb un Griezmann espectacular i un Álvaro Morata que va fer un doblet. Mal partit de molts jugadors de l'equip blanc, sobretot de Jude Bellingham. L'anglès, que ha començat molt fort la temporada, va fer un partit discretíssim. Ara bé, qui s'ha endut totes les castanyes i ell mateix també les assumeix és l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
Lo podía hacer mejor. Esto es bastante claro habitualmente cuando el equipo no hace lo que quiere, lo que tiene que hacer. Obviamente es mi responsabilidad, pero tengo el hombro, la espalda muy larga, entonces no hay problema. Tomarse la responsabilidad es lo mínimo.
L'altra cara de la moneda, el Cholo Simeone, diu que és una victòria molt important perquè en podran presumir els més petits.
Interpreto que el equipo hizo un grandísimo partido desde lo defensivo y desde lo ofensivo y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid y eso me pone muy, muy feliz.
El Madrid, doncs, cau fins a la tercera posició, un punt del Barça i el Girona, l'Atlètic de Bilbao és quart, l'Atlètic de Madrid és cinquè i el València sisè. A la cua, Celta, Granada i Almeria són els equips en descens. Per cert, parlant del derbi, abans del partit va parlar Enrique Cerezo, president de l'Atlètic de Madrid, sobre la situació de Joao Félix. Ell parla de Vinícius, però Joao Félix. Diu que el bon rendiment del portuguès al Barça és bo per l'equip matalasser.
Siempre he dicho y hemos dicho que Vinicius es un jugador fantástico y lo está demostrando en el Barcelona. Con nosotros no se adaptó, no tuvo suerte, no estaba, digamos, preparado para nosotros y, sin embargo, es un gran jugador en el Barcelona, que lo ha sido siempre aquí y antes allí. Pero pensar y recordar que es un jugador del Atlético de Madrid.
De la derrota del Real Madrid i la victòria de l'Atlètic de Madrid, avui és interessant fixar-se en què diuen els diaris de Madrid. El repassem amb el Pol Rodríguez.
El Madrid perd el cap, és el resum del Mundo Deportivo en el seu titular. Afegeix que el Madrid pateix sobretot en defensa i apunta que si Bellingham no marca els blancs els costa fer gols. En canvi, a Madrid la premsa destaca el bon paper de l'Atlético i critica durament la defensa del Real Madrid. Per exemple, Carlos Carpio, el diari Marca, defineix el Madrid d'equip confós i en què l'efecte Bellingham despista, perquè si ell no marca, l'equip no va sobrat. El diari AS, mentrestant, Luis Nieto defineix el Madrid de Frankenstein, que va començar amb 5 migcampistes i va acabar amb 3 davanters i mig. En la mateixa línia escriu avui Manel Javois al País, directament diu que el Madrid comença els partits a la parra i aquesta temporada més del normal, remata assegurant que l'Atlético li va pintar la cara a un adormit Madrid.
I de tot plegat escoltem el comentari del subdirector del diari AS i col·laborador del Món a RAC1, Santi Jiménez.
El Barça va fer de Madrid i el Madrid va fer com el Barça dels mals dies. I la jornada acaba amb els blaugrana líders per diferència de gols respecte al Girona. Gran cap de setmana. Després de temps de patir, s'ha decretat l'estat d'optimisme a Montjuïc, on fins i tot una notícia com la lesió de De Jong, que no fa massa hauria estat tragèdia nacional, s'entoma amb certa resignació i confiança. El Barça, gràcies als gols de Lewandowski i Cancelo, que estaven fent un partit mediocre fins al final de bojos, va aixecar un duel que, com bé deia Xavi, no fa massa hagués perdut. Però res d'això no podria fer-se sense la fe d'un equip rejuvenit i amb fam. I ningú encarna millor aquestes qualitats que Gavi. Un altre partit per emmarcar del jove andalús en tots els aspectes. I a l'altra banda, un Madrid que després de portar molt de temps salvant-se per la campana, va caure amb estrèpit. Sense Militao ni Courtois, el Real perd la seva zona de seguretat. I això s'ha de notar i aprofitar.
Gràcies, Santi. Per cert, avui a la tertúlia, amb Joan Jopallàs, Miguel Rico i Santi Segurola, també la gran sorpresa d'aquest començament de temporada, sense cap mena de dubte. El Girona. Quique Cárcel, el seu director esportiu. Parlem amb ell dels fitxatges d'aquesta temporada, dels noms propis i de l'èxit que està tenint en aquest inici d'aquesta temporada. 8:39 minuts a Cantàbria, la policia investiga un grup de WhatsApp on els alumnes d'un institut enviaven fotografies i vídeos de pornografia infantil molt violents. La denúncia l'han presentat a la Guàrdia Civil les mares de dos dels alumnes que formaven part d'aquest xat. Les fotografies, aparentment de desconeguts, s'haurien difós abans de començar el curs a través d'un grup de WhatsApp amb una vintena d'alumnes de quart d'ESO, és a dir, entre 14 i 15 anys, i són de l'escola San José, situada a l'Astillero, a les afores de Santander. La mare d'un dels adolescents va trobar les imatges mirant el mòbil de son fill i ho va denunciar a la policia. També ho va fer la mare d'una nena que hauria rebut amenaces per part d'un dels alumnes. Segons la denúncia, la noia va demanar als companys que paressin ja d'enviar vídeos i un dels nois la va amenaçar. La Guàrdia Civil ja està investigant aquest menor. Per la seva banda, el director de l'escola ja ha dit que estan seguint els passos marcats per la Conselleria d'Educació i que aviat prendran mesures cautelars. Una d'elles, l'expulsió del centre dels implicats. A banda, avui el periòdico publica una conversa amb els pares d'un dels nens de Badajoz que va manipular fotografies d'unes companyes de classe amb intel·ligència artificial perquè sortissin nues. La parella explica que estan destrossats i que no s'expliquen que el nen hagi fet una cosa així. Asseguren que a casa han parlat de prevenció de delictes sexuals i d'educació sexoafectiva i que feia poc que li havien retirat puntualment el control parental del mòbil. Els pares també asseguren que en cap cas volen exculpar ni justificar la criatura, asseguren que no és cap delinqüent ni cap monstre, però sí que ha jugat amb una pistola i afegeixen que és molt manipulable i que està en una edat en què volen encaixar i que no va ser conscient que el joc i la broma no era ni cap joc ni cap broma. També expliquen que està castigat sense telèfon mòbil, que està molt penedit i que tot plegat els ha generat molt de patiment. Per cert, que a casa nostra Esquerra Republicana s'ha sumat al PSC i a Junts per Catalunya i també presentarà una proposta de resolució per crear un programa específic d'atenció a les víctimes d'abusos infantils. El text es debatrà aquesta setmana en el debat de política general que comença demà. Encara vinculat amb menors i xarxes, els articles cosmètics per la cura de la pell ja representen el 32% dels beneficis de la indústria d'aquest sector. Les dades evidencien que gairebé 7 de cada 10 persones que pertanyen a la generació Z i Alfa, és a dir, gent d'entre 13 i 26 anys, ja segueixen una rutina de cures de la cara. Una dada que deixa en l'aire la pregunta si es tracta d'un hàbit higiènic cada cop més estès, un joc o una pressió estètica. Llegim al periòdico que TikTok ha desencadenat el boom dels cosmètics entre els menors i que els vídeos amb l'etiqueta Rutina Skin Care per nens acumulen 5,2 milions de visualitzacions. I vinculat també amb la pressió estètica de les xarxes, aquest motiu volem posar sobre la taula el nom d'una influencer que està provocant molta polèmica arreu del món. Jo de debò que no ho entenc. Que és que no ho entenc. No ho entenc com es permet això. No ho entenc. És que no ho entenc. Es diu Eugènia Cuny. Té 29 anys i pesa 27 quilos. Aquesta noia acumula milions de seguidors en vídeos al TikTok on posa mostrant el seu aspecte esquelètic. I mentre ella defensa que es troba bé de salut, molts internautes i experts denuncien que promou un estil de vida directament anorèxic. Fa grima, en lloc d'anar a enviar metges perquè l'intentin curar, en lloc d'això té seguidors, molts seguidors. I és un esquelet. De moment continua penjant vídeos i fotografies sense problemes. Atenció perquè tenen. Té més de 5 milions i mig de persones, 5 milions i mig, seguint-la, Eugènia Cuny, a xarxes com TikTok, YouTube o Instagram. En fi, que els casos de Cantàbria o d'Extremadura sobre els últims episodis d'un any negre pel que fa a la violència masclista, en aquest primer 9 mesos del 2023, a Catalunya ja han mort 11 dones assassinades per les seves parelles o exparelles, les mateixes que en tot el 2022. A tot Espanya la xifra s'enfila fins a 48, 14 més de les que hi va haver durant el mateix període de l'any passat. Són dades demolidores i emmascaren una altra cara també dramàtica que tot sovint passa desapercebuda. Els fills de les dones assassinades. Des del gener fins avui, a tot Espanya ja hi ha 48 menors que han perdut la mare per culpa de la violència masclista. 48 menors, que són 12 més que en tot l'any passat. La presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, Carme Tello, demana que les administracions públiques que tinguin aquests infants com cal per evitar que reprodueixin el que hem vist a casa en el futur. N'ha parlat a RAC1.
Si no rep una ajuda psicològica adequada, hi ha un risc elevadíssim de que quan es siguin grans tinguin una tendència a repetir la situació viscuda, ja sigui com a víctima o com a agressor.
Carme Tello recorda que la canalla són les víctimes menys visibles de la violència masclista. Pràcticament 9:15 i d'aquí uns moments parlem d'una gran notícia que ens afectarà a tots en positiu, perquè s'ha acabat pràcticament amb la vaga de guionistes a Hollywood.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a Amazon.es.
Ens diem FIAC Assegurances, F-I-A-T-C. 5 lletres que per al Lluís signifiquen família il·lusionada s'amplia i tot canvia. Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents perquè cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances, 5 lletres que donen tranquil·litat. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
El mes dels progressius ha arribat a Multiòptiques. I això significa dues ulleres molt progressives per només 189 euros. I si ho prefereixes, unes poden ser de sol i també progressives. Tria entre més de 1.000 models, només a Multiòptiques.
Si milions de persones vienen a les oficines de Correos cada any, será por algo. Conseguiré el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones. Es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el Fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Alguna cosa està canviant quan l'energia de les nostres llars prové de plaques solars. Alguna cosa està canviant. Gràcies a molts petits canvis, com omplir del tot el rentavaixelles, fer servir bombetes LED, moure's en transport públic, tenir electrodomèstics eficients o estalviar en climatització, estem transformant l'energia de tot un país. Per tu i per tothom, uneix-te al canvi. Entra a algoestacambiando.es i informa-te'n. IDAE, Govern d'Espanya.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que tant se m'endona.
Un moment.
Què passa?
Què és això de tant se m'endona? Tant se t'endona tu, que són 11 milions.
A veure com t'ho explico. Com que dona 11 milions i 11 premis d'un milió, doncs és el sorteig de tot això que em dona.
Però no diguis que tant se t'endona. Per tu faràs, però per mi no és el mateix. Són 11 milions, com ho sents.
Ja hi ha la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Tres quarts tocats de nou del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Aquesta matinada s'ha fet un primer pas per acabar amb la vaga de guionistes a Hollywood. Els estudis i el gremi de guionistes han arribat a un principi d'acord que posaria fi a l'aturada després de gairebé 5 mesos. En un comunicat, el sindicat dels guionistes es limita a dir que en donaran més detalls aviat. Totes dues parts han acostat posicions, sobretot amb un tema, la intel·ligència artificial. Tot apunta que haurien pactat el mínim de professionals humans que hi ha d'haver a les sales de guió. Ara bé, malgrat aquest pas important, els guionistes avisen que no tornaran a treballar fins que els estudis arribin a un acord amb el sindicat d'actors, que encara continuen en vaga. Diu que ho fan per solidaritat. A Catalunya, només 5 de les 23 ciutats que han de posar en marxa una zona de baixes emissions han fet els deures. La Unió Europea obligava tots els municipis de més de 50.000 habitants a crear aquestes zones abans del 2023, però avui el diari explica que fins ara només tenen la feina enllestida Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Badalona i Cornellà del Llobregat. A més, en el cas de Badalona, l'alcalde García Albiol ja va anunciar que es vol carregar la zona de baixes emissions que hi ha al centre. El problema per les ciutats incomplidores és que si no fan els deures hauran de retornar les subvencions europees que van rebre per crear aquestes zones, i són molts diners. A tot l'estat la xifra supera els 1.500 milions d'euros. Els estudis de periodisme estan en hores baixes. Els últims 7 anys han perdut de mitjana gairebé un 20% dels estudiants, segons un estudi del País. El diari apunta que la davallada s'explica pel desencant de molts joves amb l'ofici de periodista, que consideren que ha perdut prestigi. De fet, molts d'ells ja no consumeixen mitjans tradicionals com la ràdio o la tele, i creuen que ara tothom pot informar a través de les xarxes. Ara bé, aquesta no és l'única causa. Part de la caiguda s'explica perquè el mercat laboral no podia absorbir tots els periodistes que es graduaven i moltes facultats han optat per retallar places. Mira, el rei emèrit torna avui a Sant Xenxo, a Pontevedra, per participar en una nova regata de vela. Aquesta serà la quarta visita que Joan Carles I fa a Espanya des que va marxar a viure a Abu Dhabi l'agost del 2020. L'emèrit té previst estar una setmana allotjat a la casa del seu amic i president del Real Club Nàutic de Sant Xenxo, Pedro Campos. Com els altres cops, arribarà a l'aeroport de Vigo en un avió privat que aterrarà a última hora del matí. Dijous coincidirà amb el seu fill, el rei Felip VI, que inaugurarà un fòrum a Ogrove, a uns 15 quilòmetres de Sant Xenxo, tot i que no se sap si es veuran. En canvi, sí que es trobaran el pròxim dia 31 d'octubre a Madrid, la nit de Halloween, en una celebració familiar de caràcter privat. Serà al Palau del Pardo, després de la jura de la Constitució davant les Corts de la princesa Leonor, que fa 18 anys. La justícia ha condemnat l'Institut Català de la Salut per no haver atès com cal un home de 76 anys que va morir d'un infart. Tot plegat es remunta al 2014, quan la víctima es va presentar a urgències de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El problema és que la unitat cardíaca estava tancada i els doctors el van enviar en ambulància cap a l'Hospital de Bellvitge. Durant el trajecte, el pacient va morir. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hi veu una negligència molt greu i obliga l'Institut Català de Salut a indemnitzar la família del difunt. La planta de Seat a Martorell funciona a mig gas per falta de subministraments. Les fortes pluges que van caure al sud d'Europa a l'agost van inundar una de les principals fàbriques de producció d'una peça clau pels motors dels cotxes. Ara Seat busca alternatives, però avisa que els problemes es poden allargar fins a finals d'any. Montse Martí.
Fins ara s'han aturat en algun moment línies de producció i puntualment també s'han hagut de parar totes alhora. El president del comitè d'empresa de Seat i membre del Consell de Supervisió del grup Volkswagen, Matías Carnero, assegura que estan trampejant com poden el problema.
Esta pieza afecta al 80% de la automoción europea. Esta semana estamos parados en alguna de nuestras líneas. La semana siguiente tenemos que cerrar turnos de producción y esto puede durar hasta final de año. Sí que es cierto que el grupo se ha volcado en buscar alternativas a otros proveedores, pero esto no son como los champiñones.
Sobre el futur de la planta de Seat a Martorell, assegura RAC1 que és clau que els propers anys el grup Volkswagen adjudiqui un tercer vehicle elèctric a la planta, a banda dels dos de Cupra, per garantir-ne la viabilitat.
Cupra serà la nova Seat, ¿vale? Por lo tanto, más allá de la marca emblemática sentimental que seguirá existiendo, al final lo que tenemos que conseguir con Cupra es que tengamos volúmenes como los que ha tenido Seat y llegado el 29-30, pues hasta que tengamos el último coche de combustión, no sería muy rentable solamente con dos modelos eléctricos, solamente.
Carnero no creu que la marca Seat desapareixi a partir del 2029-2030, quan es deixin de fabricar cotxes de combustió, però admet que tampoc és clar quin serà el seu paper si Volkswagen manté la idea de no fer cap model elèctric Seat.
El CEPE, el Servei d'Ocupació Espanya, només troba feina a un 2% dels aturats, ho explica l'ABC. L'any passat, al conjunt de l'Estat, hi va haver més de 18 milions de contractacions. D'aquestes, l'empresa pública només va participar en poc més de 319.000. El cert és que el CEPE sempre ha tingut un paper gens important en la recerca de feina i s'ha centrat més en gestionar i pagar subsidis. De fet, la gran majoria de persones actives troben nous llocs de treball a través de portals o aplicacions, xarxes socials o ETTs. Però alhora el rendiment del Servei Públic d'Ocupació Espanyol ha baixat, i molt, els últims anys. L'any 99, quan encara es deia INEM, va gestionar el 22% dels nous contractes, molt lluny de l'1,9% només de l'any passat. La NASA ha aconseguit portar a la Terra per primer cop a la història una mostra d'un asteroide. Són 250 grams de pols i roca de Venu, així es diu l'asteroide, i els científics esperen a que els permeti obtenir informació sobre la formació del sistema solar. Ara fa 4.500 milions d'anys i l'origen de la vida a la Terra. La mostra ha arribat dins de la càpsula de tornada de la nau Osiris-Rex, complint el pla que estava previst, i després d'un viatge de retorn de gairebé 3 anys. Ha aterrat suaument en paracaigudes a Utah, en una de les seus del Departament de Defensa dels Estats Units. Circulava a una velocitat de 43.000 km per hora, 36 vegades la velocitat del so. Ara un equip especialitzat s'encarregarà de comprovar l'estat de la càpsula i recuperar les mostres que traslladaran al centre Johnson de la NASA, on les conservaran i, evidentment, les estudiaran. Deixeu-me un minut.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Seu al volant d'un Toyota Yaris Electric Hybrid. Deixa't captivar per la tecnologia híbrida més eficient i els seus sistemes avançats d'assistència a la conducció. Toyota Yaris Electric Hybrid. Dissenyat per a la ciutat. Preparat per a molt més. Més informació a toyota.es.
Entre tant d'entreteniment, aquesta falca no és per fer-te passar l'estona. És perquè et passis a una energia millor. Amb la qual, si avui arribem a tot Catalunya, és per garantir-te, a més de quilowatts, principis. És per això que fa més de 120 anys que mirem pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
5 minuts i les 9 a Barcelona. Avui és l'últim dia de les festes de la Mercè. I aquesta nit, la Cerireta, com sempre, serà el tradicional piro musical a l'Avinguda Maria Cristina. Però atenció, perquè segons ha pogut saber RAC1, aquest any no formarà part de l'espectacle la Font Màgica de Montjuïc. És que fa mesos que està tancada per complir el decret de sequera. Laia Framis.
Les fonts de Montjuïc estan tancades des de fa pràcticament un any, quan Barcelona va entrar en alerta per sequera i es va tancar totes les fonts ornamentals. L'Ajuntament confirma a RAC1 que aquest vespre no serà una excepció i que les fonts aquest any no formaran part del piromusical. Per tant, aquest vespre l'espectacle combinarà només focs artificials i música, concretament una banda sonora dissenyada per l'equip responsable del Sonar, que celebra 30 anys. A la llista de reproducció hi ha una cinquantena de cançons d'artistes que han deixat petjada al festival. Per això, entre d'altres, sonaran Rosalia, Pet Shop Boys, Daft Punk o Bad Gyal. Però també Se Tangana o The Chemical Brothers, entre molts d'altres. A més, aquesta nit es retrà homenatge al mestre japonès Ryuichi Sakamoto, mort a la primavera, i que és, entre d'altres, l'autor de la música de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics del 92. El piromusical començarà a les 10 de la nit a l'Avinguda Maria Cristina i durarà uns 25 minuts. L'any passat el van seguir 90.000 persones.
Gràcies, Laia Framis. Aquesta nit passada, 200 llums de colors han il·luminat el cel de Barcelona des de l'Espigó del Gas. Per primera vegada, la Mercè va oferir un espectacle fet per drons a la platja de la Barceloneta. Milers de persones es van aplegar a la zona per gaudir de Geomètrics, una estrena mundial que va fer aparèixer al cel el nom de Barcelona i el popular panot, la flor de la ciutat. Allà hi era la Bàrbara Padilla.
200 drons van dibuixar ahir a la nit damunt del mar desenes de formes geomètriques, però l'aplaudiment se'l van dur al panot, la flor de Barcelona. Durant 12 minuts, massa curt per alguns, els drons van il·luminar el cel de Barcelona i ho van fer amb una banda sonora de música electrònica creada per l'ocasió. Milers de persones es van aplegar a la platja de la Barceloneta per veure per primer cop un espectacle de drons per la Mercè sota el nom de Geomètrics, un show que en el futur serà encara més impressionant. Ho explica RAC1 Fran Arnau, cofundador i CEO de Floc Drone Art, l'empresa catalana encarregada de l'espectacle.
Pot créixer moltíssim al món, ja als països asiàtics, per exemple, hi ha alguna companyia molt grossa que està volant el rècord mundial, crec que el rècord Guinness és de 3.000 drons, imagina't, hi ha molta cosa per fer ja. Molta innovació perquè els drons ara estan fent llum, però també poden tirar pirotècnia, poden portar altres tipus de llums, d'efectes. Crec que és una cosa que veurem i que millorarem tècnicament per veure molts més quantitats i més efectes impressionants.
La companyia ha fet aquest any una vintena d'espectacles d'aquest tipus i ha reunit fins a 700.000 persones. L'any que ve, segons Arnau, s'atreviran amb 500 drons.
I mentrestant, Tarragona ha acomiadat aquesta nit passada una Santa Tecla platòrica amb més gent que mai a carrers i a places. El Correfoc ha tancat 10 dies seguits de festa amb un balanç superpositiu, sense incidents destacables. Pel record, una plaça de la Font planíssima per les llades castelleres o per veure el seguici festiu. L'única ombra, la de la massificació Esteve Giral.
La Santa Tecla del 2023 serà recordada per la resposta massiva de tarragonins i tarragonines a un programa festiu on els actes tradicionals, els de tota la vida, no paren de créixer. Amb un teixit social, les entitats culturals i festives, el gran motor de Santa Tecla, en un moment molt dolç. També amb molta gent vinguda de fora. Bianca García és la presidenta de la Mulassa i Joan Carles Blanc, el president de Dames i Vells.
Tenim molta llista d'espera per entrar a tot arreu. Tots, els balls, els gegants, tots. Això és positiu.
Fa molts anys que recorden que el ball havia d'anar amb bombo per les places, tocant el bombo perquè vinguessin a veure la representació a la plaça, o sigui que el ball no el seguia ni Déu.
Santa Tecla s'acomiada fins l'any que ve i hi haurà temps per pensar en la massificació i en la necessitat de seguir descentralitzant la festa.
I avui, Mare de Déu de la Misericòrdia, és dia assenyalat a la Festa Major de Reus, entre els actes més destacats, el seguici festiu, el dinar de germanor i les ballades davant del santuari. La traca final li posarà la baixada amb el foc i la llum com a grans protagonistes. Són les 9 del matí.